Ara passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui us convidem a bufar les espelmes del 50è aniversari de l'Escola Municipal d'Art Arsenal de Vilafranca, un centre que potser no tothom ho sap, però va iniciar la seva trajectòria a Sant Sadurní fa 50 anys, és clar, i que l'any 1985 es va traslladar a Vilafranca, on ha acabat convertint-se en escola de titularitat municipal, sempre al llarg d'aquestes 5 dècades buscant la creativitat i el desig d'innovació. Per parlar de l'aniversari i d'aquesta trajectòria, també mirar al futur, ens acompanya l'equip directiu actual de l'escola, format pel seu director, l'Albert Abella. Bon dia.
Bon dia.
La Sònia Cabestany, professora i secretària acadèmica. Benvinguda.
Bon dia.
I el Ferran Boé, professor i cap d'estudis de l'Arsenal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per molts anys. Contents, no?
Contentíssim. poder bufar 50 espelmes, déu-n'hi-do, eh?
No pot dir tothom.
No. M'imagino que els que van començar, no sé si se l'esperaven aquesta. Crec que la intenció hi devia ser-hi, però arribar i els convidarem a celebrar-ho també.
I no ha estat un camí planer, hi han hagut vicissituds. Després repassarem aquesta trajectòria, déu-n'hi-do.
No, home, jo crec que pràcticament cap escola d'art deu tindre un camí planer.
També és veritat.
Vull dir que som, moltes vegades hem sigut, bueno, una part així mig deixada anar de l'ensenyament, però bueno, ara jo crec que estem bé i bueno, sí, hi ha hagut moments més dolorosos i moments més simpàtics, però en definitiva jo crec que ara estem en un bon moment.
Heu començat celebrant l'aniversari estrenant una nova marca per l'escola, una marca d'aquests 50 anys. Expliqueu-nos a qui l'heu encarregat i en què consisteix, on la podem veure.
Bé, doncs aquesta marca l'hem feta des de dintre, no? Professorat implicat de l'especialitat de gràfica i, bueno, s'ha fet una reflexió o una expressió d'aquest aniversari a través de la que és la signatura o la lletra pròpia, no? Està vinculat amb el que seria la nostra marca, la nostra A, no? La A d'Arsenal, que tots, no, més o menys, qui coneix l'escola l'ha vist alguna vegada. I hem fet l'afegitó, no, de la celebració d'aquesta marca, incorporant aquest 50. Vam presentar-lo fa poc en roda de premsa, que van venir a l'escola l'alcalde, la regidora, val? I també els medis de comunicació els vam donar a conèixer i ens acompanyarà durant tot l'any.
Un 50 que podeu tafanejar, per exemple, anant al web de l'Arsenal, jo ho he fet fa una estoneta i allà està aquest 50 que ens convida a celebrar aquesta trajectòria amb tots ells. Aquesta és la primera fita visible d'aquest aniversari, d'aquesta celebració. El gruix d'activitats, de propostes per l'any vinent?
Sí, a veure, tot i que l'aniversari l'hem iniciat amb l'inici de curs, és el 50è curs de l'escola i com correspon hem començat al setembre, tot i que enguany, bueno, ara és quan presentem de fet el gruix de les activitats que es desenvoluparan essencialment durant el 2002.
22, l'any que ve, no?
Sí. Gràcies, sí.
El segon trimestre
del 2022, exacte, durant el segon i tercer trimestre de curs, per un tema de funcionament. Aquests actes els hem previst amb un seguit de blocs i una mica com apuntava l'Albert i com apuntava també la Sònia, l'aniversari té molt present el que ha estat aquests 50 anys. És un aniversari que mira enrere i mira enrere sobretot per reconèixer la feina, per reconèixer les traces que hi han deixat tots aquells que han passat per l'escola, tots aquells els que, sigui com alumne, sigui com a professor, sigui al capdavant de l'escola, han fet que l'Arsenal sigui el que és avui. I D'aquesta manera, també volíem que, això, com comentava la Sònia, no?, la marca reculli aquesta traça personal a partir d'un 50 cal·ligràfic, no?, que és el que podem veure a la web. Aleshores, els actes de l'aniversari, que comencem ara, però que essencialment es desenvolupen durant el 2022, els hem organitzat en un seguit de blocs, podríem dir, temàtics, no?, uns primers blocs que faran molt d'èmfasi en els protagonistes, en qui ha estat a l'escola, ja sigui com a alumne i ja sigui com a professor, també un seguit d'actes que revisaran el que ha estat la nostra trajectòria durant tot aquest temps, tot i que el que hem anomenat el bloc dels convidats, no? Sobretot pensant en la família i els amics. Hi ha també tot un bloc en què documentarem la tasca que s'ha fet, que és l'apartat de recerca o de revival, no? I després passarem al que anomenem l'avantprojecte, perquè si bé és important durant l'aniversari fer un repàs al que ha estat l'escola, penso que és també molt important mirar cap al futur, pensar on som ara, com hi hem arribat i sobretot cap on volem anar, perquè 50 anys són molts anys, estem molt, molt contents, però pensem en que aquest projecte té una vida encara molt, molt, molt més llarga. Aleshores, veurem que després tenim un tercer bloc, que anomenem l'avantprojecte, on veurem sobretot mostres, exposicions que apuntaran cap on creiem que han d'anar les coses, i dos blocs més, el que anomenem el feedback o el desig, molt, molt relacionat amb aquest, és cap a aquesta reflexió de què ha de ser l'escola. I per descomptat, volem acabar amb un bloc més festiu on tothom pugui participar-hi a la seva manera.
Quants alumnes han passat per l'escola al llarg d'aquests 50 anys? O esteu investigant encara?
Estem... Ja és una pregunta que ens esperàvem, però sí, no la tenim solucionada.
No hi ha resposta encara.
De moment no hi ha resposta. Passa molt temps. Ho tenim més o menys fàcil, ho estem comptant, perquè no sempre hi ha hagut els mateixos mitjans que hi ha ara. Tenim bastants alumnes ja passats a format digital, però encara no podem... Però Déu-n'hi-do els alumnes, que en seu, quan ho veus, quan veus el llistat d'alumnes. L'altre dia miràvem tan sols, estàvem mirant alumnes de joieria, poso per exemple això perquè és l'últim que miràvem, no perquè sigui més o menys important, i quan mires el llistat sencer dius Déu-n'hi-do,
fa patxoca
la gent que ha passat per aquí. Alguns te'n recordes, alguns no te'n recordes, alguns no els han viscut, vull dir, hi ha tota una sèrie de gent, hòstia, cognoms que... Però sí, és una tasca pendent poder saber els alumnes que han passat per l'escola, que per molt que ens ho esperàvem, no la tenim solucionada.
Esteu completant la recerca.
Estem mirant de fer-ho.
Repassem aquesta trajectòria, fem una mica d'història. L'Arsenal neix no com a Arsenal, fa 50 anys, el 1971, a Sant Sadurní. Què en sabeu d'aquells primers anys?
Bueno, d'aquells primers anys, bueno, tenim la sort de que molts aniversaris hem convidat el Josep Maria Vilés, que va ser el primer director, que ara viu a Gelida, però venia de... L'escola neix com una espècie de satèl·lit de la Massana. Vale? Són profes de la Massana que venen... No sé ben bé el per què, alguna bogeria d'algú, no?, que se li acudeix, que pot fer obrir una espècie de sucursal, entre cometes, de la Massana a Sant Sadurní. I el primer director és el que ve de Barcelona, vull dir, acabava de llicenciar-se, diguéssim, a la Massana, i obre l'escola. És el primer director. Bueno, sabem que era una de les èpoques que va ser complexa, vull dir, perquè tots els temes de finançament i tots aquests temes sempre han sigut
complicats. És una complicat. Constant, eh? Sí, sí.
És una constant, que ja ve d'origen, però és el que sabem, això, i el Josep Maria de tant en tant ens explica determinades anècdotes, aventures d'aquesta primera etapa, que va ser, que encara el veiem, i participarà aquest any, naturalment, també participarà en els actes del 50è aniversari, ja que ell i el seu equip va ser el que va posar la llavor.
L'any 78 l'escola es converteix en Escola d'Arts i Oficis del Penedès, es rebateja, havia començat com a Escola d'Arts 71 i assoleix el reconeixement oficial del moment, perquè després s'haurà de tornar a assolir aquest reconeixement.
Bueno, crec que aquest és un moment quasi tan, potser tan important com el primer, no, però déu-n'hi-do, perquè és en el moment que l'escola és oficial. Una escola d'arts aplicades, en aquells moments es deien així, d'arts aplicades i oficis artístics, el nom complet, no? Que és, a mi m'agradava, jo ja sóc vellet i són coses aquestes nostàlgiques, perquè jo tinc bastanta entre familiars i d'allò que han passat per les escoles d'arts aplicades i oficis artístics. I allò va ser el moment en què reconeixes que la titulació, que o sigui, fas una titulació oficial, fas uns estudis oficials, reglats, i han durat fins que va entrar la LOCSE.
Als anys 80 l'escola es trasllada a Vilafranca. Per què?
Per què es trasllada a Vilafranca?
O com va anar, què en sabeu?
Sabem que, tampoc aquí no sé si sabem nosaltres ben bé com va passar, sabem que van haver-hi determinats problemes, sabem que va haver-hi un canvi de direcció, un canvi important de professorat, va haver-hi una escissió de l'escola, va passar alguna cosa que realment, igual, no sé qui ho pot saber de l'escola, si ho pot saber les Montses, alguna de les... O la Montse de Llanes.
Alguna veterana.
Si bé és cert que en aquells moments, en el moment que l'escola, l'any 78, assumeix o assoleix l'oficialitat com a centre formatiu, en aquell moment la titularitat de l'escola passa a una estructura, a una administració pública, que en aquell moment era una mancomunitat de municipis que integrava l'Ajuntament del municipi de Vilafranca del Penedès, estava també Sant Sadurní d'Anoia, que era fins aquell moment la seu de l'escola, hi havia també Sant Pere de Riudevitlles, i algun altre més que m'estic deixant, em perdonaran. Però aquesta mancomunitat era qui tenia la responsabilitat d'administració de l'escola i se'n responsabilitzava també personalment del seu finançament. Suposo que la reorganització d'aquesta mancomunitat, el nivell de responsabilitat que assumia cada municipi en la gestió de l'escola és el que va propiciar que l'escola es traslladés de Sant Sadurní cap a Vilafranca.
A Vilafranca inicialment s'instal·la al carrer La Parellada, molts encara ho recordaran, no?
No. Té uns anys, la primera seu de l'escola a Vilafranca va ser al carrer La Palma.
Sí.
La segona seu va ser a la plaça de l'Exèrcit, a la plaça Penedès.
Aquí, a la plaça Penedès, al costat de la ràdio, sí?
Sí.
I la tercera a La Parellada.
Seu, la tercera i la més llarga, aquestes van durar 3 o 4 anys, aquestes dues seus van durar poquet.
Van ser efímeres.
Van ser molt efímeres, i La Parellada sí que ja va ser una seu on tots, bueno, no, tots dos, el Ferran i jo, sí. Som ja fills de La Parellada.
I és la seu que recordo, la de La Parellada, sí, 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 no la recordo Parellada. Les altres dues.
Sí, sí.
Hi ha un altre punt d'inflexió, que és l'any 92, amb la LOCSE, quan l'escola es converteix en Arsenal, l'Ajuntament de Vilafranca n'assumeix la titularitat, aquí hi ha un revulsiu també.
Sí, aquí hi ha el canvi, el pas d'aquelles escoles d'arts aplicades i oficis artístics, el que nosaltres nominàvem els estudis del Pla 63, que ja venia 63 també fa dies, passen a la nova llei d'educació, que en aquell moment era la LOCSE, no? Quan es va implantar la LOCSE, sí. Canvien els noms, passem a ser escoles d'art. En aquell moment primer va començar amb escoles d'art i disseny, després va quedar amb escoles d'art, i es va crear el projecte Arsenal per fer el canvi de tipologia de titularitat i de tipologia d'ensenyament. Es va tindre que refer tot el programari, llavors es van canviar els cicles, vull dir, veníem d'una estructura que més o menys era similar, però es va canviar naturalment tot el tema de cicles, tot el tema normatiu i tot el tema acadèmic.
I l'altre moment destacat fins ara és l'any 2014, quan estreneu les noves dependències, les actuals, a l'antic convent dels Trinitaris.
Sí, això és l'últim, bueno, un dels últims canvis, el més actual, que és el passar, canviar amb una seu d'unes dimensions ja més importants, una seu sencera tota per l'escola, i és on creixem, on augmentem l'escola fins a aquella època. Funcionava amb el que diríem l'equivalent a cicles formatius de grau superior, que funcionàvem de tarda, i a partir d'aquell moment l'escola ara funciona de 9 del matí a 9 de la nit. Funciona tot el dia i s'incorporen els cicles de grau mitjà i s'acaben, es continuen amb els de grau superior.
Clar, amb una trajectòria tan dilatada, les lleis que emparaven les escoles d'arts o de disseny i arts aplicades han anat canviant, també la formació, s'han quedat algunes especialitats pel camí. Quina és l'oferta formativa actual?
Bé, l'oferta actual és una oferta, jo diria que és molt àmplia, perquè ens permet una cosa, i és oferir a Vilafranca una formació professionalitzadora que, com deia ara de l'Albert, ens agafa des dels cicles de grau mitjà fins als cicles formatius de grau superior. Això vol dir que el nostre alumnat pot incorporar-se a l'escola havent finalitzat el graduat en ESO, o bé havent graduat o havent finalitzat el batxillerat. Aquesta era una oferta que, si bé en altres moments l'escola havia tingut, de fet es va poder potenciar en el moment en què es va traslladar l'escola a la seu de Trinitàries, no? Tant perquè vam guanyar en espai, en metres quadrats, com en la possibilitat també d'ampliar els horaris d'obertura del centre. Aleshores, la nostra oferta, és ben cert que ha anat canviant, no? Al llarg del temps, s'ha anat adaptant a diferents necessitats. El que penso que sempre ha mantingut unes constants importants. Perquè, si bé l'oferta oficial inicialment era una oferta molt àmplia, era una oferta que incloïa ensenyaments de pintura, de joieria, de ceràmica i de disseny gràfic, en alguns moments aquesta oferta es va veure reduïda, i és cert que amb el pas del temps hi ha hagut especialitats que no és que hagin desaparegut de l'escola, perquè segueixen estant presents en forma de monogràfics, en forma de tallers, d'instal·lacions, de professorat i d'ensenyament, però han desaparegut com a oferta oficial, que és el cas, per exemple, de les especialitats de pintura mural i de ceràmica. Això ha fet que l'oferta formativa oficial de l'escola, l'oferta reglada, es centri en dues grans famílies dins de l'àmbit de les arts plàstiques i el disseny. D'una banda tenim la família de comunicació gràfica i audiovisual, que és la que compta amb l'oferta més àmplia, perquè tenim dos cicles de grau mitjà, que és el d'assistència al producte gràfic imprès, molt dirigit al producte que acaba en una impremta, per entendre'ns, i el cicle d'assistència al producte gràfic interactiu, que està molt més adreçada al que serien nous mitjans, a plataformes electròniques, tant a la publicació de la web com al que podien ser altres dispositius electrònics. I l'oferta de grau superior compta amb el cicle de grau superior de gràfica impresa i el cicle de grau superior de gràfica audiovisual. Són quatre cicles de dos nivells diferents, és potser la família que, en quant a oferta, és la més àmplia, però penso que també és molt important esmentar la família de joieria, perquè és la que durant tot aquest temps ha donat també especificitat al nostre centre.
I premis.
I molts premis, molts reconeixements, és cert, és ben cert. Sí. Perquè, a més, diguéssim, dins de la família de joieria artística, som, de fet, l'únic centre de tot Catalunya que tenim l'oferta completa, és a dir, tenim el cicle de grau mitjà de procediments de joieria i tenim el grau superior de joieria artística, el que permet al nostre alumnat, doncs, incorporar-se a l'escola havent finalitzat l'ESO, es poden incorporar amb 16 anys, i continuar la seva formació en l'àmbit joier, que, de fet, és una formació molt específica, fins a completar el nivell màxim que hi ha en aquest moment d'estudis reglats de joieria, que és el grau superior. I intentem que, a més, aquesta oferta estigui oberta, estigui vinculada a tot el que puguin ser programes d'innovació educativa. És a dir, en aquest sentit, volia destacar que els nostres alumnes de grau mitjà, per exemple, de joieria artística, han estat participant, ara la pandèmia potser ho ha dificultat, però han estat participant en un projecte de formació dual amb l'empresa Tous. I m'agradaria també destacar que, bueno, enguany, coincidint amb el 50è aniversari, l'escola ha pogut renovar la seva carta Erasmus. Per tant, donem continuïtat i ampliem el programa Erasmus, que és el que poden gaudir ara mateix els alumnes de grau superior de totes les especialitats de l'escola. Llavors, això, unit a d'altres aspectes que està desenvolupant l'escola en relació a la seva a la formació que imparteix. L'escola és un centre pilot del Departament d'Ensenyament. Això vol dir que a l'escola nosaltres ja estem treballant en el desenvolupament dels currículums educatius que implantaran d'aquí un, dos anys el conjunt de centres d'arts plàstiques i disseny a Catalunya. I aquests canvis, aquest pilotatge, de fet, el que ha implicat és que puguem incorporar continguts i una estructura d'estudis que pensem que és el que, per les particularitats de l'escola, per qui som, on som, i sobretot pel que volem ser, és important, no? I aquí crec que és fonamental apuntar tota la línia de disseny sostenible amb la incorporació d'un mòdul específic, un mòdul, quan dic un mòdul, parlo d'una assignatura que, de fet, recull els continguts vinculats a l'economia circular i al disseny sostenible.
I breument, hem parlat de passat, de present, mirem al futur, què hi veieu?
Bueno, ara el Ferran una mica apuntava, crec que les línies de futur les podríem resumir molt escuetament en tres. Una és això, l'aposta per la mobilitat internacional. L'escola té la carta Erasmus, ha tornat a aconseguir la carta Erasmus 2021-2027, i anem creixent en nombre important. De fet, la possibilitat, la nostra meta seria, el nostre objectiu seria arribar que aproximadament un 25%, una quarta part de l'alumnat participés del programa Erasmus. Una altra pota important, també l'acaba d'anunciar el Ferran, que és el tema de sostenibilitat, disseny sostenible, i potser el tercer punt és el que estem en pilotatge treballant amb els nous mòduls que sortiran, amb el nou currículum que s'ha de publicar en breu, i també per l'aposta de l'aprenentatge basat en projectes, que hi ha tot el grau superior, nosaltres ja estem amb aquest mètode d'ensenyament.
Albert, Sònia i Ferran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui per molts anys, i ens retrobem el 2022 presentant aquestes activitats i aquestes propostes del 50è aniversari. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Amb Another Life, una altra vida, ens plantarem a 11:15, a punt per escoltar les notícies en clau Alt i Baix Penedès.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. En aquest cas, des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que un nombrós grup de persones es manifestava ahir al vespre a Vilafranca contra la violació d'una noia menor a Igualada, convocada ahir mateix a través de les xarxes a les 8 del vespre i a la plaça de la Vila. Hi va haver doncs aquesta concentració ciutadana molt concorreguda per rebutjar la violació patida per una menor al cap de setmana a Igualada. La convocatòria la van fer conjuntament l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès, SAS Absolució i els Xicots de Vilafranca. Marina Montiel, de l'EIAP, explicava que costa posar-li paraules a un fet que va més enllà d'una violació i que estan cansades, deia també, de viure amb por. En el transcurs de l'acte, unes menors van llegir part del manifest reivindicant més seguretat. També es va explicar que a Catalunya es denuncien 3 violacions al dia i que no totes les violacions que es produeixen acaben sent denunciades moltes vegades perquè les institucions, diuen, no són amables. Per erradicar aquest mal cal millorar l'educació i que els actes no quedin impunes. També es reivindiquen espais més segurs en totes les institucions. Una concentració que va finalitzar amb un emotiu minut de silenci que va acabar amb el clam de cap agressió sense resposta. Canviem de qüestió, us volem recordar també que el Departament d'Educació confirma que Sant Llorenç d'Hortons tindrà nova escola. El director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Jean-Marc Sagarra, ha confirmat en una reunió amb el consistori penedesenc que el projecte de renovació de l'escola Pau Casals segueix endavant i que aquest podria començar a partir de 2023. Aquesta obra estaria assumida en un 90% per part de la Generalitat i el 10% restant per l'Ajuntament. El cost, segons l'avantprojecte actual, s'estima en uns 2 milions d'euros. En els propers mesos, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons i el Departament d'Educació formalitzarien el conveni per tal de poder tirar endavant aquesta col·laboració i l'obra un cop realitzat i aprovat el projecte final. Es tracta d'un projecte molt demanat pel consistori i una de les prioritats del govern, que ja ha dut a terme reiterades accions de manteniment i condicionament del centre, així com diverses inversions. Anem tot seguit fins a l'Arboç, perquè ja hi ha data per a la recuperada Rua de Carnaval del 2022. Els criteris s'han unificat, recordem, amb els altres municipis del Penedès Marítim. Si tot va bé, la Rua de Carnaval, doncs, tornarà als carrers de l'Arboç el proper any. Des de l'Ajuntament arbocenc han avançat que la tradicional Rua, que no es va poder celebrar aquest 2021, es faria el diumenge 27 de febrer. La sortida es donaria a les 12 del migdia, segons s'ha acordat amb la resta de municipis del Penedès Marítim. Els criteris per dur a terme aquesta celebració, recordem-ho, s'han consensuat entre els diferents municipis que conformen aquest Penedès Marítim, i que són els del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles i l'Arboç. Una reunió mantinguda el passat 26 d'octubre va servir per fixar les línies bàsiques que hauran de seguir les rues del 2022. Així s'ha establert que hi haurà un límit de grups participants de 50 i els membres que pot tenir cada grup, 120 persones. Tots hauran de dur mascareta durant el recorregut i no podran ingerir alcohol durant la concentració. S'està estudiant també que els més grans de 12 anys hagin de presentar el passaport Covid. I acabarem explicant que aquest divendres a les 5 de la tarda s'inaugura a la Ràpita la remodelació del Parc de Llevant, una zona verda de gairebé 13.000 metres quadrats situada al passeig de Joan Vidal i Miró i que servirà com a àrea d'esbarjo i lleure pel veïnat. El projecte ha permès la revalorització d'aquest espai natural amb el manteniment de l'arbrat i els arbustos existents, però amb l'afegit d'algunes intervencions destinades a crear un lloc de trobada, d'activitat física i també de lleure. El parc compta amb un espai d'esbarjo caní amb tanques perimetrals i elements de joc també pels animals. S'hi han dut a terme millores en la jardineria i la col·locació de diversos fanals.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Seguim fent Penedès en xarxa, ara passen 5 minuts de 11:15. Avancem amb més propostes i ara us volem fer recomanacions per cuidar-vos, de la mà de la terapeuta holística Roser Ferrer. A la secció quinzenal Cuida't, avui ens explica què és la resiliència i com podem estar preparats per a superar les adversitats. Per saber-ho, anem fins a Canal 20. Quan vulguis, Raimon, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, avui, al Cuida't. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia, Raimon.
Parlem de la resiliència.
Sí, avui porto...
Haurem de començar, primer de tot, per situar el concepte, no?
Clar,
per definir-lo.
Sí, ara el definiré, però primer de tot m'agrada explicar doncs, que quan escollo els temes dels que vinc a parlar en aquesta secció del Cuida't, doncs m'agradaria explicar que sempre em refereixo o sempre busco tal com estan les llunacions, perquè com sabeu, doncs, dintre de totes les meves teràpies, una d'elles que treballo és l'astrologia, i en aquest cas, avui dijous dia 4, doncs, entra la lluna nova en Escorpí. La lluna és aquest planeta, bé, no és planeta, però li diem planeta, que és el que va més ràpid de tots els planetes en el cel. I la lluna és molt canviant, però la lluna també té a veure amb la nostra part emocional. Per tant, avui, sol i lluna doncs, tenen la seva cita mensual, que es diu, on es troben, que és on hi ha la lluna nova, i per tant, avui no veurem lluna en el cel, estarà el cel fosc, perquè és el moment com d'anar cap endins, no? Això succeeix cada 4 setmanes, un cop al mes, es troben i quan està fosc és com el moment d'anar cap endins. I depèn de l'arquetip on es trobin, bueno, de la constel·lació en aquest cas, no? Que és Escorpí. Escorpí és un signe d'aigua, és un signe de profunditat, o sigui, és una llunació molt, molt intensa. Fixeu-vos que ara hem entrat en aquest període on la llum també, doncs aquí on vivim, són menys hores de llum, o sigui, és més cap a la foscor, és un període molt introspectiu, d'anar cap a dins, no? Llavors, per què el tema de la resiliència? La lluna nova en Escorpí també ens ajuda a comprendre aquesta època, no? Perquè m'agrada ciclar amb aquests ritmes, perquè formem part d'un tot, com ja moltes vegades hem parlat. I Escorpí està relacionat amb el dolor. Hi ha una frase de Buda que a mi m'agrada moltíssim i que al principi em va costar molt comprendre, que la frase diu el següent. Diu, el dolor és inevitable, però el patiment és opcional. I aquesta frase, o sigui, té molt de significat, conté molt de significat. I porta el terme de la resiliència dins, o sigui, dins de la frase podem connectar amb la resiliència. En aquest cas vaig explicar, no? Del llatí, tal com explica la Wikipedia, que m'agrada la descripció que ens porta, diu del llatí resiliere, que significa tornar. És la capacitat que té una persona per resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de tornar al seu estat estàndard. A més, també és l'aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats. Està relacionada amb l'autoestima de tal forma que implica també l'autoconcepte, és a dir, els factors intrapersonals. Està demostrat que la resiliència d'una persona és major quan té almenys una bona relació afectiva amb una persona. Quan un subjecte es comporta de manera resilient, pot recuperar-se després d'una vivència traumàtica i fins i tot sortir-ne enfortit. La resiliència no és una qualitat innata, sinó que aquesta és un conjunt de conductes, accions i pensaments. Una persona amb un estrès diari interromp l'equilibri tant intern com extern, presentant desafiaments i oportunitats. Tanmateix, els estressos rutinaris poden tenir impactes positius que afavoreixin la seva capacitat de recuperació. Algunes persones poden tractar amb més quantitats d'estrès que altres. La resiliència és l'adaptació integrada d'aspectes físics, mentals i espirituals en un conjunt d'estats beneficiaris o perjudicials. És important tenir en compte que la capacitat de resistència no és només superar una situació profundament estressant, sinó també sortir d'aquesta situació amb un funcionament competent. La resiliència comporta que una persona es recuperi de la desgràcia com una persona més perfeccionada i més àgil. Ser resilient no significa que no pateixi conflictes ni inquietuds, sinó que sap superar-los. Aquest terme no només es centra en malalties mentals, sinó que també en la recuperació de malalties físiques i recuperacions d'escenaris traumàtics, com pot ser un accident de cotxe. I m'agrada molt el psiquiatre Boris Cyrulnik, que és un supervivent del camp de concentració d'Auschwitz, un dels pocs supervivents, i ell parla, diu que la resiliència és iniciar un nou desenvolupament després d'un trauma, però que és necessari conèixer les condicions que la permeten. Ell comenta que la seguretat, la sensació de seguretat, la recuperació, les relacions i la cultura són importants, o sigui, són les condicions que permeten que tinguem resiliència. Diu que les característiques d'una persona resilient depèn molt de les maneres de com es construeix la personalitat. Si des de que naixem o inclús abans hem rebut improntes biològiques que ens reforcen, es desenvoluparà. I quan li succeeixi un fet traumàtic a aquesta persona, sabrà afrontar-ho millor. Si algú està traumatitzat i després d'un fet greu és capaç d'iniciar una forma de relacionar-se amb la realitat, vol dir que ha tingut aquesta capacitat de resiliència. I depèn una mica de la persona i bastant també del seu entorn. Per això, o sigui, com a pares, no? És important saber que els nens en la seva etapa de creixement el que més necessiten és la seguretat, sentir que estan en un entorn segur, i això els farà adults amb més capacitat de resiliència. Però això no vol dir que les persones que no han viscut en aquest entorn després no siguin capaços. Però és cert que serà un pèl més complicat i haurà de fer un treball per aquesta resiliència. I la definició de seguretat durant la infància té a veure com crear un bon aferrament. Un bon aferrament vol dir una bona sensació de pertinença, i això és una cosa que es va teixint cada dia, o sigui, dia a dia, amb la forma de parlar, de jugar, de relacionar-te amb el teu fill, fins i tot la forma d'enfadar-se, la forma de compartir, no? El nen aprèn a com relacionar-se. I aquest aferrament, un cop creat, es converteix en un vincle molt fort. I els nens es senten més segurs en aquest vincle i és com un arrelament cap a terra, i llavors ja estan preparats per sortir a viure tot tipus d'experiència i tenen una millor capacitat de fer front a les adversitats, perquè les adversitats, o sigui, les trobarem en aquesta vida.
Per tant, aquest entorn segur que protegeix, doncs et prepara per ser en el futur més resilient.
Sí, sí, sí. I hi ha algo molt important també per crear la seguretat, que és ralentitzar. Algo que la nostra cultura, oi?
Ara, amb els ritmes que portem, no, de vida?
Doncs s'ha de prendre consciència en ralentitzar, perquè justament es veu que el nord d'Europa és algo que aprenen molt, aprenen de la lentitud, i això els fa persones més segures, més competents, o sigui, més resilients. I al final hem de ralentitzar per divertir-nos i així aprendre l'art de viure. Jo crec que és algo que ara mateix ens falta, no?, en aquesta vida de presses, de rapidesa, de fer front a tot. No parem, però no parem ja no només a divertir-nos, que està bé, sinó també davant d'una situació que ens ha pogut generar un trauma o una situació que no ens agrada. El fet de parar també ens ajuda com a digerir-ho, com parlava en l'altre programa, no? Aquelles emocions no digerides, doncs, queden bloquejant certs òrgans, depèn de l'emoció. Doncs això ens passa davant de qualsevol trauma o de qualsevol moment així dolorós, no? Davant del dolor, al final, a vegades, a part d'anar ràpid, també és la negació. La negació és és una gran protectora per evitar afrontar el problema, no? Per exemple, doncs en un dol és la primera fase, la negació, perquè en aquell moment no sé com relacionar-me amb allò. Pot ser doncs, un dol perquè m'han fet fora de la feina, perquè he canviat de lloc de viure, perquè he perdut una persona. La negació és com la primera etapa. I davant de qualsevol canvi, que per nosaltres és una adversitat, doncs aquesta primera etapa pot durar més o pot durar menys. O sigui, és interessant saber-ho. O davant d'un conflicte amb una persona, a vegades la negació, no? Com aquí no passa res, té el benefici de poder seguir tirant endavant, no? Perquè no tenim una bona relació amb el dolor.
Però no sempre s'ha de mantenir aquesta etapa de la negació, no és bo instal·lar-s'hi.
No, hi ha gent que s'instal·la durant molt, molt de temps. Però perquè
és negar l'evidència, no?
Clar, però perquè no hi ha la capacitat ni la seguretat a vegades de fer front. A vegades el dolor és tan fort que és tot molt inconscient. No hi ha la capacitat de fer front. Per tant, també és important l'entorn, no? De fet, a nivell de traumes, les persones que se n'en surten són, hi ha un, ara no me'n recordo les dades, però hi ha un estudi doncs, amb les persones que se n'en surten i les que els hi costa més, i tot depèn del seu entorn. Si tenen un bon entorn on poder deixar-se anar, on poder expressar, aquestes persones es recuperen molt més ràpid d'un trauma que les persones que estan soles, que s'aïllen, que no se senten compreses, aquestes acaben amb depressió. Per tant, la següent fase, un cop me'n dono compte que estic negant per mil històries, hi ha d'haver el reconeixement, no? El reconeixement de, ostres, això succeeix, això ha passat. Això
posar-li paraules al que t'està passant.
Això em fa molt de mal. Això no sé com relacionar-me amb aquesta situació tan dolorosa. I això pot ser, sent d'adults, amb algú que ens va passar a la infància. Uh-huh. Això pot succeir. Hi ha una manera també de connectar amb el trauma, amb la situació, que és a través de l'art. L'art ens ajuda a superar tragèdies, traumes, tant visquent-lo com jo faig art, no? Des de pintar, des de ballar, des de fer qualsevol cosa que sigui art, com, per exemple, doncs, demanar a l'artista que sigui el portaveu. Què vol dir això? O sigui, jo vaig al cinema i veig una pel·lícula i aquesta pel·lícula, doncs, realment em connecta amb el que m'ha passat a mi i això em remou molt. Ja és una manera de viure-ho, no tant personalment, però que està allà, no? Jo recordo quan vaig anar a veure una pel·lícula El monstruo viene a verme, la dic bé, aquesta pel·lícula, que vaig anar al cinema, i, bueno, feia uns anys jo havia perdut el meu pare i vaig sortir del cinema, tot i que la pel·lícula ja és, bueno, fa plorar, però vaig sortir del cinema, aquella pel·lícula va trencar alguna cosa, una resistència, una negació, possiblement, i després de veure aquesta pel·lícula jo vaig passar hores plorant i vaig entendre, no?, coses que no havia tingut, doncs, la sensació de deixar-me sentir. I va ser un abans i un després. I va ser molt interessant el poder viure-ho, perquè una cosa és el que jo m'explico sobre el tema i l'altra és el viure-ho, perquè sí, les emocions s'han de sentir, no s'han de racionalitzar.
En aquest cas, aquesta connexió no va ser racional, buscada, vas anar a veure la pel·lícula i després no vas pensar que et passaria el que et va acabar passant.
En absolut.
T'ho vas trobar.
Sí, m'ho vaig trobar.
Hi ha un punt de casualitat, no? Quin és el canal doncs, que pot fer aquesta funció catàrtica?
Clar. Doncs l'art és una manera, a vegades les lletres de certes cançons, no?, ens mm-hmm. connecten, la música és art, i és una manera també de deixar que això aflori, que això sigui sentit i sigui viscut i sigui reconegut, no? Aquesta fase del reconeixement crec que és important per afluixar. O sigui, davant de la resiliència, hem de tenir el coratge o la valentia de deixar-nos sentir el dolor. I a vegades el dolor ens connecta amb un buit i per això creem tanta resistència i tant de patiment per no deixar-nos caure en allà. Però clar, aquesta resistència és esgotadora, perquè és com estar sempre en tensió sostenint algo per no caure en un pou, no?, que ens imaginem. Però a vegades el fet de deixar-te sentir és molt alliberador. I aquí ve la següent fase, que per mi seria l'entrega. És com, m'entrego, sento això, però sento, no busco, oi, no m'he de sentir així, o sigui, no creo un sentiment sobre de l'emoció, sinó que simplement em dono el permís de sentir allò que estic sentint sense més, sense racionalitzar, no? Perquè a vegades necessitem sempre donar-li l'explicació. I no és, deixa't sentir allò que et dol o et fa mal, perquè el deixar-te sentir el dolor té aquest punt de trencament. I de trencament de què? D'estructures rígides que jo he creat, que jo he volgut mantenir per no sentir el dolor. Però clar, això em crea un patiment en el dia a dia realment molt gran, no? I l'entrega és com, m'entrego al dolor. Jo no sóc el dolor, jo sóc molt més que el dolor. Llavors hi ha una part que estava congelada a nivell emocional, que a més ens pren molta vitalitat i molta energia, i en aquest moment, quan jo acullo, quan jo deixo sentir, aquella part congelada d'algo que potser em va passar molts anys, o no tants anys, és igual, s'afluixa i comença a integrar-se amb el tot. I llavors ja començo a relacionar-me amb mi, amb el món, amb tot. Llavors, aquesta entrega és un pas important. És una rendició, també, no? És una entrega, jo em rendeixo davant d'això perquè no sé com fer-ho, però m'ho deixo sentir. I aquí és quan, amb la llunació d'Escorpí, també ens explica que és la mort i el renaixement, no? Aquesta capacitat de... Hi ha una part de mi que mor i hi ha una part de mi que reneix molt més enfortida. I aquí està la resiliència. O sigui, el fet de... Vale, m'ho deixo sentir... des de la pròpia autocompassió, que és el propi amor cap a mi, i de sentir aquesta vulnerabilitat, de permetre'm la vulnerabilitat, que no vol dir debilitat, i a partir d'aquí emergeix una confiança i una nova manera de sortir al món i de donar-me compte que sóc capaç, de fer front, i que al donar-me el permís de sentir el dolor, això, uf, em dona una fortalesa enorme, enorme. I bueno, estem en un període ara, durant aquestes sobretot 4 setmanes, no? Comença avui, en la lluna nova en Escorpí, també és un bon moment per observar si hi ha alguna cosa de la meva vida que es va quedar allà congelada, i poder donar-me el permís de sentir-la sense filtres, buscar un moment o parlar-ho amb algú o buscar potser alguna cançó o alguna pel·lícula o alguna obra d'art que em connecti, o ballar-ho. A mi ja sabeu que m'agrada molt ballar-ho. El fet de connecto amb aquesta resistència, amb aquesta emoció, amb això que m'està aquí... que em fa estar amb por o amb nerviosisme, i em poso alguna cançó i em poso a moure això, perquè és algo congelat. I el moure-ho, uau, és com que algo s'allibera. Sí, sense més, així de fàcil.
Doncs avui hem sabut més coses per ser més resilients. Hem parlat de què podem fer nosaltres i també de l'entorn. Alguna pinzellada sobre l'entorn, quan es troba una situació d'una persona propera, doncs, que hagi viscut aquesta situació traumàtica, quines serien aquelles recomanacions bàsiques que faries en l'entorn? Com es pot ajudar que la persona pugui sortir-se'n i ser resilient?
Moltes vegades volem buscar solucions, no? Bé, una persona ens explica alguna cosa, li volem aportar solucions, i simplement és el fet de que es pugui expressar, sense més. Una escolta activa, i des de la comprensió. O sigui, el millor és comprendre, no buscar solucions. O sigui, escoltar la persona i dir, t'entenc, et comprenc i estic aquí.
Ens deixem aquest missatge, aquesta recomanació. Roser Ferrer, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I tornem d'aquí 15 dies en un nou espai del Cuida't, el Penedès en Xarxa.
Gràcies.
Fins la propera.
Adéu.
Dos minuts per la pausa, que farem amb bona companyia amb Kane i This is the last time. Després d'aquesta breu pausa publicitària, arriben les notícies de les 11.